Bon dia, són les 8, arrenquem el matí a Ràdio Estel. Hi ha 15 graus a la ciutat de Barcelona, a Girona n'hi ha 9, 14 graus a Tarragona i 6 graus a Lleida. A Berga el termòmetre marca només 8 graus i a la Seu d'Urgell 0. És, per tant, un matí fred, però l'ambient serà suau de cara al centre del dia, lluirà el sol, s'aixecaran les boires matinals. En definitiva, més o menys el mateix que va passar ahir. Avui és dimarts, és 26 d'octubre.
El matí a Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
Un dia que comença amb una operació policial al Llinars del Vallès, que de seguida us explicarem, i amb tres protagonistes. El primer, Joan Ignasi Alén, el conseller d'Interior, ja ha deixat clar que el govern retornarà l'import de les 23.000 multes pagades per persones que van saltar-se el confinament de la pandèmia, el primer confinament, el primer estat d'alarma. El Constitucional no hi obligava en la seva sentència quan el va anul·lar, però té sentit. D'acord, i segurament fa bé al govern de retornar-ho si els qui ni tan sols es van dignar a pagar la multa, ara ells sí els la perdonen. Des d'aquí, però, la meva empatia amb tots els qui durant setmanes molt llargues vam respectar escrupolosament el toc de queda, res de canviar de municipi, res de sortir de la comarca, res de segona residència. Fins i tot vam seguir les restriccions més estrafolàries, com calcular quants metres ens allunyàvem de casa i a quina hora, si teníem un gos que havia de fer pipí. A tots plegats ens queda cara de tontos quan veiem que a tots aquells que van decidir que s'ho saltaven a la torera en el primer confinament, doncs resulta que els surt gratis. Quin paperot el del Constitucional. El segon és Josep Gassiot, és president del Gremi de Constructors d'Obres de Barcelona i Comarques. Avui hi parlarem per la nova llei d'habitatge que ha d'aprovar el govern espanyol, però també perquè la crisi de matèries primeres està sent un autèntic mal de cap per a les reformes. Després de la pandèmia, aquestes feines es van convertir en un autèntic motor de la construcció. L'encariment i la falta de materials, però, ara són un autèntic calvari, tant per als clients, que veuen com s'endarreixen i s'encareixen les reformes que encien, com per als constructors, que ni les poden acabar a temps, ni poden complir amb els pressupostos tancats fa mesos quan les coses no eren tan cares com ara. En voleu alguns exemples? El ferro avui val més del doble que abans de la pandèmia. L'alumini s'ha encarit un 40%, la fusta més d'un 50%. I així amb tot. Avui us ho explicarem. I finalment, Pablo Hernández de Cos, el governador del Banc d'Espanya, ha avançat el que diversos indicadors feien preveure. Espanya no creixerà tant com estava prevista aquest any i la inflació anirà a l'alça, 2,8 aproximadament. Torno a la crisi de les matèries primeres. Va començar la llum, li va seguir la benzina. Avui ja tot és més car, menys creixement, més inflació i les importacions, sobretot les de la Xina, estancades i ofegant tots els sectors. Quina cruesa descobrir així que tot ho comprem fora. Si algú no sabia què era la desindustrialització que es lamentava del nostre país, doncs benvinguts al món real. Avui llegim a La Vanguardia que fins i tot el sector del llibre malda per trobar paper i cartró. Paper i cartró. Per poder seguir imprimint. De llibres no en faltaran, però pensem-hi. Fins i tot per imprimir llibres depenem de l'exterior i això que tenim el premi literari més ben pagat del món. En fi, com diu la cançó, que boig el món. Va, posem el dia en solfa i comencem amb el temps i amb el trànsit. D'entrada, aquest cop d'ull al cel amb el Jordi Miralles. Jordi, bon dia.
Hola, Pol, bon dia. Comencem la jornada amb un ambient bastant fred, sobretot a les comarques del Pirineu, on tenim temperatures al voltant dels 0 graus, i a les comarques de l'interior entre els 4 i els 8 graus. Cal abrigar-se, però compte que al centre del dia l'ambient serà molt més agradable, amb màximes d'entre 17 i 22 graus, les més altes cap a la costa, prelitoral i també Terres de l'Ebre i Camp de Tarragona. Unes temperatures que de cara als propers dies no variaran gaire, però que a finals de setmana pujaran fins i tot una mica més al centre de la jornada. A banda d'això, hem de parlar d'un dia que serà bàsicament assolellat, marxaran les boires, que ara mateix hi ha molts punts a l'interior, i apareixeran alguns núvols en àrees de muntanya, però serà una jornada molt tranquil·la.
Gràcies, Jordi. Sapiguem ara què us trobareu si esteu al volant o si heu d'agafar el cotxe des del RAC. Armand Maravatlla, bon dia.
Bon dia, doncs avui matí de forces retencions per entrar a Barcelona, sobretot per la C58, això a causa d'un accident que hi ha hagut d'entrada al nus de la Trinitat. Ara mateix provoca ja 5 quilòmetres de cua amb aturades des de Montcada en sentit Barcelona i, de fet, també afecta la C33 amb 2 quilòmetres més d'aturades. També per entrar a les rondes, molta congestió en sentit Llobregat, amb aturades fins a Horta a la B20 i des del Besòs fins al Poblenou a la Ronda Litoral. I pel que fa a la resta de vies, també molta congestió habitual a les vies del Baix Llobregat. A la B23 són 11 quilòmetres des del Papiol fins a Esplugues, amb algun tram d'aturades fins i tot, i també a l'autovia A2 són 2 quilòmetres d'aturades a Pallejà i 5 quilòmetres més a l'altura de Cornellà, i també la C32 amb 2 quilòmetres de retenció a l'altura de Sant Boi. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Passen 5 minuts del punt de les 8 del matí. Aquests són els titulars d'aquest dimarts. Operació policial en marxa a Llinars del Vallès. Els Mossos d'Esquadra escorcollen la comissaria de la policia local. Creuen que alguns agents formen part o ajudaven a una banda que es dedicaria al cultiu i al tràfic de marihuana i al blanqueig de capitals. Els Mossos ja haurien detingut almenys 4 policies locals. Renfe recupera una de les dues vies afectades per l'accident d'ahir a la tarda entre Sils i Caldes. Els trens de les línies R11 i RGU funcionen, però amb mitja hora de retard. La companyia recomana utilitzar l'ABC l'origen o el destí són Girona o Figueres. El govern demana al Ministeri de Sanitat si pot retirar la mascareta als patis de les escoles per la baixa incidència de la Covid entre els nens. D'altra banda, avui s'ha de decidir si es punxa una segona dosi de la vacuna de la Covid als que van rebre la primera de Janssen. Acord de govern a Badalona. El socialista Rubén Guijarro serà el pròxim alcalde i el govern municipal hi seran el PSC, Esquerra, Comuns i Junts. Guanyem, que és la marca electoral de la CUP, per ara no hi vol ser, però està disposada a parlar-ne. I PSOE i Podem seguiran negociant per tancar la crisi de govern oberta per l'enfrontament entre les vicepresidentes Calviño i Díaz per derogar o retocar la reforma laboral del PP. La primera reunió ha acabat aquesta nit sense acord. I el Constitucional estudia avui si anul·la el segon estat d'alarma decretat pel govern espanyol, com ja va fer amb el primer. El govern català ja ha anunciat que retornarà els diners de les multes pagades pels infractors que es van saltar al primer confinament. Les multes no pagades han quedat automàticament anul·lades.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
Si avui passeu pel quiosc, si compreu el diari o el consulteu en la seva versió digital, val la pena que us atureu en algunes informacions com aquestes. El Consell de Ministres aprova avui un decret que alleujarà la retallada del govern als ingressos de les elèctriques. Olma Giró, bon dia.
Bon dia. El text que l'executiu tirarà endavant aquest dimarts contempla que les empreses que subministrin energia a les indústries a preu renovables se salvaran de les retallades. Ho detallen Sara Ledo i Juanma Romero al periòdico.
I les universitats podran contractar 12 docents per cada 10 que es jubilin.
D'aquesta manera, el govern espanyol vol frenar l'alarmant envelliment de les plantilles que viuen als campus universitaris i també acabar amb la precarietat. Ho explica Alissa Cilió al País.
I algunes zones de l'Amazònia ja han passat d'absorbir gasos d'efecte hivernacle a emetre'n.
Ho alerta un informe de l'Organització Meteorològica Mundial que adverteix que els nivells de CO2 a l'atmosfera no paren de pujar. Si es manté aquest ritme, l'increment de la temperatura a finals de segle superarà de llarg l'objectiu establert en l'Acord de París, que era d'1,5 graus. Ho podem llegir al diari Ara.
Al matí a Ràdio Estel. L'actualitat que t'acompanya.
Salut ha demanat al Ministeri de Sanitat si es pot retirar la mascareta als patis de les escoles, com ha decretat Madrid tirant pel dret. Segons el Departament Català, el Ministeri ho estaria estudiant. Salut també n'hauria demanat un informe al seu comitè científic assessor. Mentrestant, ja estudien si aplicar el passaport Covid en d'altres sectors més enllà de l'oci nocturn si les UCIs catalanes superen les 100 persones ingressades. Ana Closa, bon dia.
Bon dia. N'ha parlat la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, durant la presentació de la campanya de vacunació contra la grip d'aquest any. Ha defensat que es tractaria d'una de les estratègies que barregen el departament per evitar aplicar mesures més restrictives.
Estem mirant diferents mesures que es podrien aplicar si fos necessari. Sempre parteixen de la base d'intentar no anar a posar restriccions, sinó veure quines altres coses podem fer per controlar la transmissió del virus, tenint en compte l'intentar viure la màxima situació de normalitat.
Pel que fa a la vacunació, avui s'ha de decidir si s'administra una dosi de reforç als més de 300.000 catalans que van rebre la vacuna de Janssen, en principi, d'una sola dosi. Si es confirma, la segona punxada seria Moderna o Pfizer. D'altra banda, l'Agència Europea del Medicament ha avalat la tercera dosi de la vacuna de Moderna per als majors de 18 anys.
Aquesta agència explica que la dosi de reforç contribueix a augmentar el nivell d'anticossos quan estan disminuint i els seus efectes secundaris són similars als de la segona dosi. Fa un mes, l'EMA ja va avalar la tercera dosi de la vacuna de Pfizer, 6 mesos després de l'administració de la segona, en persones majors de 18 anys.
Tot plegat quan Catalunya ja ha començat la campanya de vacunació contra la grip d'aquesta temporada. Els vacunats amb Pfizer i Moderna, si tenen més de 70 anys, els posen també la tercera dosi de la vacuna de la Covid. Sílvia Muñoz, bon dia.
Bon dia. El Departament de Salut ha comprat un total de 1.570.000 dosis de la vacuna contra la grip, el que representa 120.000 més que l'any passat. La vacunació es farà amb cita prèvia i de manera externa, com el 2020, a 385 espais diferenciats en els centres de salut o alternatius, com centres cívics o biblioteques properes als CAP. S'administraran les vacunes contra la grip i contra el coronavirus alhora, és a dir, una a cada braç. També a aquelles persones majors de 60 anys se li oferirà la vacunació oportunista per tal d'evitar desplaçaments. Un dels objectius d'aquesta campanya és aconseguir que el 75% de la població major de 60 anys estigui vacunada. Ho ha dit així la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas.
En la campanya anterior van aconseguir vacunar a un 62% de les persones majors de 65 anys. El nostre objectiu és que això arribi el més a prop del 75%, que és l'objectiu que a nivell mundial posa l'Organització Mundial de la Salut.
I acord de govern a Badalona entre el PSC, Esquerra, els Comuns i Junts per Catalunya. El nou alcalde serà el socialista Rubén Guijarro. El pacte entre els quatre partits serà presentat els pròxims dies i, de moment, no inclou Guanyem, que és la marca electoral de la CUP a Badalona, tot i que ja s'ha ofert a entrar-hi.
El proper 8 de novembre es farà efectiva la moció de censura a Xavier García Albiol, que deixarà de ser l'alcalde de la ciutat després d'aparèixer en els papers de Panamà, de Pandora. Ara el nou equip de govern tindrà un any i mig de legislatura. Tots ells, però, amb l'horitzó posat en les eleccions municipals del 2023, en què Albiol ja ha anunciat la seva candidatura.
I el Tribunal Constitucional estudia avui si avala o tomba el segon estat d'alarma. Recordem que el primer van declarar-lo il·legal. És per això que la Generalitat tornarà els diners a les 23.000 persones que van ser multades durant aquell primer estat d'alarma i que ja havien pagat la multa. L'import total de les sancions aplicades a Catalunya és de 4 milions d'euros.
Les multes no pagades han quedat automàticament suspeses i el Tribunal Constitucional decideix avui si fa el mateix amb les multes per saltar-se el segon estat d'alarma. El conseller de l'Interior, Joan Ignasi Elena, en declaracions a TV3, considera injust que els infractors quedin impunes per la decisió del Tribunal Constitucional.
Ja ho va fer el País Basc, ja ho va anunciar, l'Estat també, i nosaltres ho farem de la forma que sigui més fàcil als ciutadans. He de dir que a mi doncs, em sembla que és injust, no? Per una banda, perquè doncs, si han hagut incompliments, aquestes persones haurien de respondre en aquests incompliments. Ara la sentència és molt clara.
La Fiscalia Superior de Catalunya no veu motius per investigar el govern pels avals de l'Institut Català de Finances al Tribunal de Comptes. El Ministeri Públic sosté que l'aprovació del mecanisme no equival a un perjudici al patrimoni públic.
Suposa d'aquesta manera l'admissió a tràmit per part del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de les querelles i denúncies de Vox, Ciutadans i Convivència Cívica Catalana. En un escrit de 14 pàgines, el fiscal Pedro Ariche apunta que la Generalitat segueix conservant el control sobre el recurs i disposa d'un procediment executiu que garanteix el seu retorn. Reconeix que només es podria perseguir els membres del govern si l'aval s'executa i després no se'n demana el retorn.
Mentrestant, a Madrid, la reunió entre el PSOE i Podem per redreçar la situació entre els dos socis de govern després de la crisi oberta entre ells el cap de setmana acaba sense acord. La reunió es va celebrar ahir al vespre, després de la pugna per qui ha de liderar la reforma laboral i esquitxada per la decisió de la presidenta del Congrés, Meritxell Batet, de retirar l'escó al ja exdiputat de Podem, Alberto Rodríguez.
La trobada tenia com objectiu reconduir la relació entre PSOE i Podem. Segons els interlocutors, la reunió ha estat constructiva, però els posicionaments continuen allunyats. Fonts de Podem han explicat que de moment no hi ha un consens sobre la reforma laboral i, de la seva banda, els socialistes destaquen que la reunió ha estat en bon to i que tots dos partits s'han emplaçat a seguir-la parlant.
La trobada es va celebrar després que la vicepresidenta primera i ministra d'Afers Econòmics, Nadia Calviño, assegurés que la posició del govern espanyol és absolutament unànime amb la reforma laboral.
Está clara también las indicaciones del presidente del gobierno con respecto a la posición del gobierno en las distintas mesas de negociación tiene que estar bien coordinada, tiene que estar articulada de forma que en las diferentes mesas tengamos una posición clara que permita llegar a ese acuerdo en la fase decisiva de negociación que ahora se está iniciando.
I, per altra banda, la vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, reconeix que la coalició passa per un moment delicat.
Sí, les digo que es un momento delicado, porque no solamente es que estemos hablando de un acuerdo de gobierno al que nos ha acompañado fuerzas políticas en esta investidura, sino que nos acompaña la convicción de que el modelo laboral del Partido Popular no sirve para la situación actual y el modelo laboral del Partido Popular, si yo misma lo hubiera aplicado en la gestión de esta crisis, hubiera supuesto despidos masivos y hoy más pobreza en nuestro país.
És hora de pujar al tren de la notícia Renfe.
Renfe col·labora amb l'espectacle teatral Assassinat a l'Orient Express, al Teatre Condal de Barcelona. Apropa't amb els trens Rodalies de Catalunya i AVE de manera segura, còmoda, ràpida i sostenible a tots els esdeveniments culturals. Més informació a renfe.com i rodaliesdecatalunya.cat.
Renfe, Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Govern d'Espanya.
Al matí a Ràdio Estel, el bioritme del dia.
Passa un minut d'un quart de nou del matí. Avui és dimarts 26 d'octubre, el dia que el Consell de Ministres aprovarà la nova llei d'habitatge, una nova norma que les entitats del dret a l'habitatge consideren insuficient. Per això demanen al govern espanyol que retardi la seva aprovació.
El text conté mesures com un pla de lloguer de 100.000 habitatges a construir durant els pròxims anys, dels quals el 30% seran habitatges socials per a joves o una reducció de l'IRPF de fins al 90% si el propietari rebaixa un 5% el lloguer respecte al contracte anterior. En un comunicat, organitzacions com el Sindicat de Llogateres, la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca o el moviment Ningú Sense Llar han expressat profunda indignació pel molt curt abast de la llei. La portaveu del Sindicat de Llogateres, Carme Arzararo, alertava al Punt i Seguit de Ràdio Estel que la regulació del preu de lloguers no serà generalitzada.
El que la llei planteja és que les pujades s'impedeixin per tothom, però que en el cas que siguin persones físiques, no estan obligats a baixar el preu. Què vol dir això? Un rendista de Barcelona que té 200 pisos, per exemple, no estarà obligat a baixar el preu en cas que aquest preu estigui desobligat i per sobre de la mitjana. Si tenim en compte la realitat de les nostres ciutats, com per exemple la de Barcelona, on el 70% de l'oferta de lloguer són propietaris i són persones físiques, vol dir que aquests no estarien obligats a baixar el preu.
Esquerra presentarà una esmena a la totalitat al projecte de pressupostos general de l'Estat si el govern espanyol no blinda el català en la futura llei de l'audiovisual. Judit Casellas, bon dia.
Bon dia. Els republicans estableixen una línia vermella per no rebutjar l'avantprojecte de pressupostos, que hi hagi un compromís explícit del govern espanyol d'establir una quota mínima de català a les futures plataformes audiovisuals. Ho diu la portaveu de la formació, Marta Vilalta.
No hem descartat encara la presentació d'una esmena a la totalitat als pressupostos generals de l'Estat. Al contrari, sabem que el límit és divendres i, per tant, en funció de com vagi les properes hores, els propers dies, doncs, acabarem de prendre aquesta decisió.
L'altre punt indispensable és passar compte sobre quines partides s'han executat dels pressupostos de l'any passat, després que la comissió de seguiment no s'hagi reunit ni una sola vegada en aquest any. Junts per Catalunya, per la seva banda, tampoc tanca la porta a presentar una esmena a la totalitat. Decidirà dijous si ho fa o no ho fa.
Gràcies, Judit. Operació policial en marxa, entre d'altres llocs, a Llinars del Vallès, on els Mossos escorcollen la comissaria de la policia local.
Els investigadors creuen que diversos agents d'aquesta policia local podrien estar implicats en una xarxa dedicada al cultiu i al tràfic de marihuana. També al blanqueig de capital. Els Mossos ja han fet i han detingut almenys 4 agents.
I Adif ha pogut recuperar ja una de les vies de circulació al punt on ahir un tren de Rodalies va xocar amb un arbre que havia caigut a les vies entre Sils i Caldes.
La circulació de trens, però, es fa amb uns 30 minuts de retard a les línies R11 i RG1. Renfe intenta encaminar els passatgers amb destí a Girona o Figueres a utilitzar l'AVE. En l'accident d'ahir, 12 persones van resultar ferides lleus.
D'altres qüestions de l'actualitat d'avui, el Banc d'Espanya farà una revisió a la baixa de la previsió de creixement de l'Estat per aquest 2021. Des de l'entitat ho atribueixen a la rebaixa del PIB, a la inflació i als colls d'ampolla que hi ha en els subministraments.
El governador de l'entitat, Pablo Hernández de Cos, reconeix que hi ha incertesa pel que fa a la recuperació. Explica que caldrà revisar la previsió que el banc va fer el passat setembre, quan va preveure que Espanya tancaria l'any amb un creixement del PIB del 6,3%. Això representava una millora d'una dècima en relació amb l'estimació que havia fet el juny.
Desde la publicación de nuestras previsiones en septiembre se han producido al menos 3 desarrollos relevantes que condicionan la valoración que hicimos entonces, ¿no? Y que, por supuesto, van a condicionar también la valoración que vaya a hacer sobre el cuadro macroeconómico de los presupuestos.
La Fundació Escola Cristiana de Catalunya denuncia que el Departament d'Educació ha denegat la presència dels centres concertats a les taules locals de planificació educativa que s'han de crear a nivell municipal.
En un comunicat, l'entitat que representa uns 400 centres catòlics indica que més de 600 escoles concertades i les seves associacions de mares i pares han sol·licitat als ajuntaments formar part de les taules, però afirmen que el Departament d'Educació s'hi ha oposat. La secretària general de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya, Meritxell Ruiz, ha assegurat que l'escola cristiana defensarà el seu dret a formar part d'aquestes taules.
Entenem que si hi ha un ens que té la responsabilitat de fer una proposta al departament sobre l'oferta de places escolars en un municipi, el que no podem entendre és que l'escola concertada, que forma part d'aquest servei d'educació de Catalunya, no hi pugui formar part. I, per tant, tornarem a insistir en aquesta petició perquè no ens sembla que la negativa a participar, o sigui que no ens deixin participar en aquestes reunions, sigui una proposta que es mereixi el sector.
I una dona ha interposat una demanda contra la Conselleria d'Interior per les lesions que li va causar un projectil de foam dels Mossos d'Esquadra durant les manifestacions contra la sentència del procés.
L'impacte li va causar la pèrdua d'audició d'una orella. A més, segons l'entitat Irídia, la dona té el crani obert i un diagnòstic d'epilèpsia crònica que afecta en la seva vida laboral i social. Els fets van passar la nit del 18 d'octubre de 2019, quan, segons l'afectada, no hi havia cap concentració ni aldarull en aquells moments. De sobte, 3 furgones dels Mossos es van aturar i els van disparar 3 projectils.
Al matí a Ràdio Estel. La informació ara i aquí.
Repassem també alguns dels articles d'opinió que trobem als diaris d'aquest dimarts. El Punt Avui creu que el cas d'Alberto Rodríguez és la prova o una prova d'intromissió del poder judicial en el legislatiu i l'executiu de l'Estat espanyol i que dinamita la separació de poders.
El diari exposa que Meritxell Batet es va doblegar massa ràpid a les pressions del jutge de Marchena i ara haurà d'explicar els motius i les circumstàncies de la seva decisió. Xavi Xirgo, al diari, també creu que la presidenta del Congrés va tirar pel dret i ara té un sidral considerable. Tant l'editorial del Punt Avui com Xirgo coincideixen en que el cas tot just acaba de començar i no acabarà d'un dia per l'altre.
I a La Vanguardia hi llegim que si es deixa les productores de les plataformes audiovisuals que actuïn per raons de mercat, passarà com amb el doblatge de les pel·lícules a les llengües cooficials. Si no s'imposen quotes, desapareixeran de la cartellera.
El director del diari, Jordi Juan, assenyala el govern central per protegir les llengües cooficials, assegura que és feina seva i que si no fa res per protegir la llengua alimentarà les tesis dels independentistes que apunten que tant dirigents de l'Estat com l'opinió pública s'escuden en la Constitució per defensar-se. I encara a La Vanguardia, Quim Monzó explica com que el patronat de turisme de Viena per atraure visitants no pot promoure a les xarxes socials obres d'art com les de Rubens, Coleman, Moser o la Venus de Willendorf, és perquè surten persones despullades i que s'ha hagut d'obrir un compte oficial d'OnlyFans, una xarxa de pagament que permet mostrar imatges de nus. L'escriptor deixa caure que, tot i no penjar imatges de l'estil, potser en Peyu i en Jair de
Domínguez hauran d'obrir-se un OnlyFans per allò de que no el censurin.
Doncs sobre aquest gag al programa Brico Heroes, Mònica Planes a l'Ara assegura que l'estracanada d'en Peyu és inequívocament masclista.
La crítica de televisió afegeix que és una broma dolenta, barata, barroera i fàcil i que l'usonenc utilitza la corona per dissimular un acudit ben dolent. No ens ho empassem, afegeix Planes. Per la periodista, la televisió pública ha de tenir uns límits i el masclisme i els seus derivats no han de tenir cabuda. Si es deixa passar aquest acudit, s'estarà obrint a la porta qualsevol cosa i no tot s'hi val. Planes demana en Peyu que la propera vegada que faci humor ho faci amb més intel·ligència i audàcia.
D'aquí a 5 minuts arribarem al punt de 8:45 del matí. Més coses de l'actualitat d'aquest dimarts. La Universitat Rovira i Virgili a Tarragona s'està quedant sense professors permanents per la Facultat de Medicina.
En 5 anys es jubilarà la meitat dels 43 docents acadèmics que són mèdics en exercici i no hi ha relleu. Una situació que s'agreuja si tenim en compte que molt pocs dels metges en actiu estan acreditats per ingressar en el cos de funcionari com a professors titulars. Davant d'això, els degans demanen que es modifiquin els criteris d'acreditació.
I els veïns de Berga paguen una taxa de residus menor per un error burocràtic.
L'explicació és que l'Ajuntament de Berga va aprovar massa tard la derogació de l'ordenança del 2020 i l'Oficina de Gestió Tributària de Berga ja havia començat a tramitar el cobrament de la taxa de 2020. Exactament, els veïns de la capital paguen 113,90 euros anual en comptes dels 121 que contemplava l'increment. Això suposa més que es deixin de recaptar els 90.000 euros de diferència entre la taxa del 2020 i el 2021.
I els peixos tornen a la Riera de Figueres per la millora de la depuradora d'aquella ciutat.
Gràcies a l'ampliació d'aquesta depuradora, que ja es va fer fa 3 anys, ara s'ha recuperat la biodiversitat i a hores d'ara ja s'han detectat diverses espècies de peixos autòctons, cosa que fins fa 3 anys la vida piscícola era inexistent.
Salut d'Andorra crea un test per conèixer els casos de Covid persistent.
Les persones de més de 18 anys que han patit el coronavirus al Principat rebran un SMS amb un enllaç que els dirigirà a un qüestionari sobre possibles efectes persistents de la malaltia. L'objectiu és conèixer quantes persones mantenen símptomes 3 mesos després de la data del diagnòstic. El govern andorrà estima que són entre 1.500 i 3.000 les persones que arrosseguen símptomes.
I localitzen el cos sense vida del jove desaparegut des de dissabte al llac d'Angulasters.
Lamentablement, les hipòtesis apuntaven cap a aquesta possibilitat després que una persona que passejava pel llac va veure roba i unes claus a la riba i va donar avís a la policia.
I una nena de 3 anys s'ha quedat sola en un autobús durant 5 hores a Andorra.
La nena va pujar a l'autobús per anar fins a l'escola a les 9 del matí. El Ministeri d'Educació va trucar a la mare per informar-la que la nena havia faltat a l'escola. Van posar-se en contacte amb l'empresa d'autobusos encarregada del transport escolar i d'aquí la companyia va trobar la nena adormida dins del vehicle. Des d'Educació van suspendre de manera provisional a l'acompanyant del torn del matí i van obrir 2 expedients, un a l'empresa d'acompanyants i l'altre a la companyia de transports.
Si busques l'alternativa, no ho dubtis. Al matí a Ràdio Estel.
Pel que fa als esports, l'infermeria del Barça no para d'acumular jugadors. L'últim en entrar-hi és Frenkie de Jong, que té una lesió muscular i no podrà disputar el partit d'aquest dimecres a Vallecas.
El migcampista té una lesió del bíceps femoral a la cuixa dreta i serà baixa pel partit contra el Rayo de demà. El neerlandès va acabar el partit contra el Madrid amb molèsties i ahir el club confirmava la baixa. El Barça haurà d'esperar l'evolució de la lesió per saber quant de temps estarà fora del terreny de joc. De moment és dubte per als següents compromisos. I a banda, Pedri s'ha ressentit de la seva lesió al quàdriceps no tornarà a l'equip fins d'aquí un mes. Qui és possible que torni aviat? És Dembélé. Aquest dilluns ja s'ha entrenat amb la resta de companys i està pendent de rebre l'alta mèdica, potser avui mateix.
Va, que això ho farem bé. Xavi Toscano, bon dia.
Bon dia.
A segona divisió, el Girona empata Montilivi davant del Saragossa i no aconsegueix sortir de la zona de descens.
El Girona no acaba de trencar amb la maledicció dels partits a casa i no passa de l'empat a 1 amb el Saragossa. Els visitants es van adelantar amb un gol de Bada al minut 70 de partit que no esperançava gens els gironins. A falta de 3 minuts pel 90, Estuani empatava in extremis i esgarrapava aquest punt tan valuós pels de Michel. Alex Baena ha estat expulsat al minut 92 i l'àrbitre més va anul·lar 2 gols a l'equip dels gironins, un per fora de joc i un altre per mans.
I avui arrenca una nova jornada de Lliga, és el torn de l'Espanyol, que es troba amb l'Atlètic de Bilbao a Cornellà al Prat.
Els blancs i blaus tornen a casa després d'empatar a 2 davant l'Elx en l'última jornada dissabte passat. Malgrat no haver perdut els 2 últims partits que van jugar al RCD Stadium contra el Madrid i el Cádiz, l'entrenador Vicente Moreno sap que aquest serà un partit molt complicat.
L'equip pues, que más corre de primera división, que más intensidad tiene, que más sprints pega, o sea, a nivel condicional, es el equipo más fuerte de primera división. Esa es la realidad.
L'Espanyol està en bona ratxa, no ha perdut en els últims 3 partits i si guanya superaria el Barça la classificació per un punt. L'Espanyol té les baixes d'Òscar Gil i Òscar Melendo per lesió, però podria recuperar Javi Puado després d'un mes i mig sense jugar a causa d'una pubalgia. El partit es podrà seguir en obert per Gol Televisió a partir de les 9 de la nit.
La informació i l'opinió s'escolta al matí a Ràdio Estel.
I música per arribar al punt de 8:45 del matí. Perros autodecrecientes. Avui surt a la venda Cordes Històriques el nou disc del gallec Pancho Álvarez. És un homenatge a la música tradicional a través de diferents instruments de corda com la viola de gamba, la zanfona o la viola de mà. Això que sona és Pelos Autodecrecientes. Cuando salía la raya, dos son las tribas dosas.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
Bon dia, són 8:45 del matí, avui és dimarts, és 26 d'octubre, el dia que farem tertúlia amb Montserrat Nebrera, Joan Serra i Josep Maria Brunet. Serà quan faltin uns minuts per arribar al punt de les 9 del matí. Canalitzarem el que ens porta aquest dia. Avui volem parlar de diverses qüestions que tenim obertes. Per exemple, les reformes a casa, la crisi de les matèries primeres ja està impactant de ple. A les empreses els números no els surten. Els pressupostos s'acostumen a tancar amb mesos de distància i ara resulta que l'encariment de les matèries primeres no s'atura i, evidentment, aquells números habitualment s'han de revisar. Tampoc poden complir els temps establerts per les obres perquè els falten els materials que no arriben. I els consumidors els que era cara de ximple quan veuen que allò que havien contractat no es pot complir ni en temps ni en preu. Avui en parlarem amb Josep Gassiot, que és president del Gremi de Constructors de Barcelona i Comarca. Abans, d'aquí a 4 minuts, 5 com a molt, ens acompanyarà en Joan Herrera. És exlíder d'Iniciativa per Catalunya, però ara és director d'Acció Ambiental i Energia de l'Ajuntament del Prat de Llobregat. Serà interessant escoltar-lo sobre l'ampliació de l'aeroport, la protecció de la Ricarda o del Remolà, però també sobre el repte energètic que encarem, el preu de la llum, el paper de les elèctriques, etc. De seguida el saludem. Avui és dimarts i aquests són els titulars més importants del dia. Operació policial en marxa a Llinars del Vallès. Els Mossos d'Esquadra escorcollen la comissaria de la policia local i ja hi ha 4 agents detinguts. La policia catalana creu que formaven part o ajudaven a una banda que es dedica al cultiu i al tràfic de marihuana i al blanqueig de capitals. Els Mossos no descarten fer més detencions. Renfe recupera una de les dues vies afectades per l'accident d'ahir a la tarda entre Sils i Caldes. Els trens de les línies R11 i RGU funcionen, però amb mitja hora de retard. La companyia recomana utilitzar l'AVE si l'origen o el destí són Girona o Figueres. El govern demana al Ministeri de Sanitat si pot retirar la mascareta als patis de les escoles per la baixa incidència de la Covid. D'altra banda, avui s'hauria de decidir si es punxa una segona dosi de la vacuna de la Covid als qui van rebre la primera de Janssen. Acord de govern a Badalona. El socialista Rubén Guijarro serà el pròxim alcalde i el govern municipal hi seran PSC, Esquerra, Comuns i Junts. Guanyem, que és la marca electoral de la CUP per ara, no hi és, però està disposada a parlar d'entrar-hi. PSOE i Podem seguiran negociant per tancar la crisi de govern oberta per l'enfrontament entre les vicepresidentes Calviño i Díaz per derogar o retocar la reforma laboral del PP. La primera reunió s'ha acabat aquesta nit sense acord. I el Tribunal Constitucional estudia avui si anul·la el segon estat d'alarma decretat pel govern espanyol, com ja va fer amb el primer. El govern català ja ha anunciat que retornarà els diners de les multes pagades pels infractors que es van saltar al primer confinament. Les multes no pagades ja han quedat automàticament anul·lades. I tanquem els titulars amb el temps i amb el trànsit. D'entrada li fem un cop d'ull al cel amb el Jordi Miralles. Jordi, bon dia.
Hola, bon dia. Aquest matí està fent bastant de fred, temperatures que freguen els 0 graus a punts de les comarques del Pirineu, però cap a migdia temperatures diurnes entre els 17 i els 22 graus, un ambient, per tant, molt més agradable. Tenim boires, boirines a punts de l'interior del prelitoral que marxaran ràpidament. El sol s'imposarà, tot i que amb la presència d'alguns núvols que aniran circulant de ponent cap allà. Seran núvols molt poc importants, tot i que en àrees de muntanya seran una miqueta més gruixuts. Tot i això, no han de donar cap mena de precipitació. I la previsió per demà ens anuncia un temps idèntic al d'avui. No serà fins a finals de setmana que augmentarà la nuvolositat, però també ho faran les temperatures màximes.
Gràcies, Jordi. Tornem cap al RAC per saber com continuen les cues aquest matí. Armand Maravatlla, bon dia.
Bon dia. Doncs aquesta hora comencem destacant un accident que hi ha hagut al nus de la Trinitat d'entrada a Barcelona. Ara mateix només hi ha dos carrils oberts per la C58 i això provoca 7 quilòmetres de cua des de Cerdanyola per entrar per aquesta via a Barcelona, i també per la C33 tenim 5 quilòmetres de cua des de Montcada per entrar a Barcelona. Per tant, des del Vallès, la millor via és la C17 d'entrada a la ciutat comtal. Pel que fa a les rondes amb congestió habitual en tots els sentits de la marxa, a l'AP7, la Barberà, que també porta 3-4 quilòmetres de retencions, i per les vies del Baix Llobregat d'entrada a Barcelona, per la B23, hi ha 4 quilòmetres de retencions a Sant Feliu, també 3 quilòmetres més a l'altura d'Esplugues, i la 2, que també porta trams de retencions des de Pallejà fins a Cornellà. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Li fem també un cop d'ull al que publica avui la premsa digital. Catalunya podria quedar-se sense alcohol pel Brexit, ja que la marxa del Regne Unit, de la Unió Europea i la Covid han generat una crisi de desproveïment.
Un dels exemples més clars és que marques tan populars com, per exemple, Beefeater, Absolut o Jameson no poden importar els seus productes.
I un arquitecte de La Palma vol reconstruir el barri de Todoque allà al mateix lloc.
La zona afectada pel riu Zalava, per ara, és dels veïns, però hi ha dubtes sobre si s'hi pot construir legalment.
I una jutge de Marbella ha denegat la petició de custòdia a una mare d'un nadó d'un any per viure literalment a la Galícia profunda.
En la sentència escriu que el menor no pot viure lluny de tot i per això viurà amb el pare en una ciutat més cosmopolita com és la ciutat andalusa. La jutge creu que no és possible la custòdia compartida per la gran distància entre els llocs de residència i assegura que al poble de Galícia, on resideix la mare, no hi ha múltiples possibilitats per l'adequat desenvolupament de la personalitat i perquè creixi en un ambient feliç. Ho llegim al Nació Digital.
Gràcies, Olma. Passen 6 minuts del punt de 8:45 del matí. Pausa per la publicitat i en tornar Joan Herrera al matí a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Tens Android? I tens l'app de Ràdio Estel? Doncs recorda descarregar-te la nostra nova app, Ràdio Estel Oficial. Busca-la, descarrega-te-la i continua actualitzat. Recorda, la nova app de Ràdio Estel per Android la trobaràs com a Ràdio Estel Oficial. Que no se't passi.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Has de renovar el teu carnet de conduir? Doncs t'esperem al Centre Mèdic Plaça Molina. Nosaltres realitzem i tramitem el teu certificat mèdic perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, Entresol Segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Aquesta tardor hem parlat diverses vegades de l'ampliació de l'aeroport del Prat, de com va anar la negociació, de com va quedar frustrada, de l'Ajuntament del Prat de Llobregat, de la zona ecològicament protegida que hi ha a l'entorn d'aquest municipi de l'aeroport de Barcelona. Doncs bé, hi ha diversos informes encarregats per aquest Ajuntament que alerten que el Delta del Llobregat i els espais naturals propers a l'aeroport estan, diguem-ho d'aquesta manera, a l'UCI. Denuncien que hi ha compensacions pendents de quan es va fer l'última ampliació de l'aeroport del Prat. Estem parlant de l'any 2002, que no es van pagar, i demanen mesures de protecció urgents per el ja famós espai de la Ricarda. Perquè ens ho detalli i ens posi el dia de tota aquesta qüestió, podem saludar aquest matí en Joan Herrera, que és director de l'Àrea d'Acció Ambiental i Energia de l'Ajuntament del Prat de Llobregat. Senyor Herrera, com estem? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Si jo li demano a aquesta hora si vostè ja dona per morta i enterrada la reforma, l'ampliació de l'aeroport del Prat, què em dirà? Que sí o que no?
Home, a mi el sentit comú em diria que sí, però t'has de respondre que no, perquè ja saps que el sentit comú no és sempre el que s'imposa. I et dic el sentit comú perquè tinc la impressió que és una proposta feta sense una anàlisi de dades profund. Ja no parlo dels espais protegits, parlo que amb un informe que tenim, no, de controladors aeris, ens expliquen que només un de cada 5 white bodies intercontinentals es peguen per la pista llarga, que l'evolució del tràfic aeri i dels avions intercontinentals és cada cop necessita menys pista, i que, de fet, si superés com Heathrow, que permet l'aterratge i l'enlairament en distàncies de 2 milles entre avió i avió, aquest creixement que diuen que és imprescindible no seria necessari si és que realment volem créixer, cosa que és discutible en un escenari de canvi climàtic. Però posem per cas que volguéssim créixer, doncs aquesta ampliació de pistes no seria necessari, aquesta ampliació per incrementar el nombre de passatgers i de vols.
Per tant, hi ha marge amb l'actual aeroport, si es volgués, perquè hi hagués més tràfic, més enllà que ens poguéssim plantejar després si pel medi ambient això és saludable o no.
El que ens diuen els informes és que el marge existeix, però que segurament la principal limitació es troba en les terminals actuals. Les terminals actuals poden encabir actualment uns 55 milions de passatgers. Si es volgués anar més enllà, es tracta de millorar sistemes d'enlairament i d'aterratge i probablement sí, això sí, fer una nova terminal. L'altra cosa és si ho desitgem o no, i si és realista pensar que en aquest escenari post-Covid, que per desgràcia durarà més del que pensem, aquesta recuperació dels vols es produirà d'immediat. Si això més li sumes que la Comissió Europea d'aquí poc ha anunciat que plantejarà al sector de l'aviació que els avions vagin amb un percentatge molt elevat amb querosè ambiental, amb querosè d'origen vegetal, això encairà els preus dels vols i és evident que en aquest escenari un aeroport low cost com és l'aeroport del Prat Barcelona, doncs no té el recorregut que Aena diuen que tindrà.
A no ser que es fes aquesta inversió en aquesta tercera terminal, per exemple, i s'apostés per un model diferent.
Bé, jo crec que el que té sentit és tenim dos aeroports infrautilitzats, que Reus i Girona, amb una inversió relativament petita d'entorn als 200 milions, posant estacions a Reus i Girona, es podria permetre precisament que des d'aquests aeroports es desplacés cap a altres parts del país, no? amb una certa rapidesa, en mitja hora estaries a Barcelona, i podríem fer el que fan a molts països, que és que determinat tipus de vols no t'estan aterrant ni enlairant-se en l'aeroport principal. Aquest és el cas de Heathrow. Molts avions, si tu vas a Londres de cap de setmana, no té res a Heathrow, te'n vas a Gatwick, a Luton o a tants d'altres. I això és perquè hi ha una política de slots que fa que els determinats vols no aterrin ni a Heathrow, sinó que vagin a Gatwick. Per cert, Gatwick, que opera amb una pista i que té té passatgers d'entorn als 50 milions a l'any, prop del que va arribar a Barcelona el 2018.
En tot cas, si s'hagués de tirar endavant una ampliació de l'aeroport que impliqués que la Comissió Europea s'hagués de pronunciar sobre la zona protegida, vostè en un article al Crític, el dia 5 d'octubre, explicava que la Comissió Europea, de fet, ha obert un expedient d'infracció a Espanya per la degradació de la zona del delta del Llobregat, concretament a la zona on hi ha l'aeroport, per la qüestió que, bàsicament, hi han desaparegut pràcticament el 60% de les aus, perquè hi falta aigua, sí. I perquè no s'hi ha arribat a fer mai un corredor biològic que, en principi, fruit de l'acord de la darrera ampliació de l'aeroport, s'hauria d'haver construït.
Nosaltres el que... A veure, això està per veure, no? Si haguéssim tirat endavant la proposta d'ampliació, què succeiria? Però la impressió que tenim des de l'Ajuntament, i més després d'haver fet aquest encàrrec d'informes que teníem previst enviar-los a la Comissió Europea, a la vicepresidenta Teresa Rivera i a la consellera Teresa Jordà, és que difícilment la Comissió Europea hagués autoritzat aquesta ampliació per una raó molt simple, perquè hi ha una carta d'advertiment. I aquesta carta d'advertiment el que diu és... 1. Que no s'han complert totes les compensacions ambientals. És molt difícil que et donin un permís per ampliar quan no has complert les compensacions ambientals del 2002. I 2. Que les compensacions ambientals que s'han complert no han complert la funció que estava establerta. La comissió acredita que hi ha un retrocés del 60%, no?, del nombre d'espècies d'aus, no?, en l'entorn. I, a més, diu que moltes compensacions ambientals no s'han fet, entre elles el corredor biològic que hauria d'unir Ricarda i Remolà, que són les dues masses d'aigua, els dos estanys, grans estanys, que hi ha al delta. Què ens hem trobat, a més, pel camí? El que ens trobem és que algunes intervencions, a més, han accelerat la degradació de l'espai. Poso un exemple. La Terminal 1, quan es va construir, el mode constructiu ha afectat clarament la qualitat de l'aigua de l'aqüífer superficial, fent que la salinitat en aquest aqüífer superficial sota de la Terminal 1 sigui superior a la del mar. I, a més, ens trobem en que les aportacions d'aigua que es van establir la dia, en aquest cas a la Ricarda, de 0,3 hectòmetres cúbics any, AENA només ho ha complert un any, però és que tenim informes de Quadeelle, que és, diguem, la institució que més coneix els aqüífers del delta del Llobregat, dir-te que els aqüífers, a més, no és un caprici. És a dir, l'aqüífer és la principal reserva d'aigua de l'àrea metropolitana. Doncs el que explica precisament és que l'aportació d'aigua és insuficient, que hauria de ser tres vegades més, i que, clar, la Ricarda no acaba de funcionar perquè AENA està mantenint l'aqüífer superficial deprimit mig metre perquè no afecti en l'ondulació de pistes, però, clar, això ho fan sense afegir més aigua a la Ricarda perquè, òbviament, aquest manteniment de l'aqüífer superficial el que fa és deprimir la massa d'aigua i el procés d'atròfia. Dit d'una altra manera, el que ens trobem en uns espais naturals que són la principal infraestructura verda de l'àrea metropolitana, el lloc on hi ha més reserva de biodiversitat, sens dubte, de l'àrea metropolitana, però que estan a la UCI, i estan a la UCI des de fa un temps. Aleshores, quan tu has degradat l'espai perquè no has complert les compensacions ambientals o perquè aquestes no estaven ben valorades, és molt difícil pensar que la comissió, en aquest context, t'acabés autoritzant el dessecar, en aquest cas, el principal estany d'aigua, la principal massa d'aigua que hi ha al delta del Llobregat.
En relació amb aquests incompliments, des de l'Ajuntament heu demanat que hi hagi una reposició, és a dir, que es pagui allò que no s'hagi pagat d'una banda i que s'aboqui l'aigua que s'hauria d'estar abocant?
Nosaltres hem demanat dues coses, que es faci allò que no s'ha fet. Aquí també hi ha altres administracions, és a dir, Aigües Ter Llobregat ha de fer una reposició de sorra en compliment d'una declaració d'impacte ambiental que no ha fet, altres, la Generalitat hauria de fer un pla especial que no ha fet. Per tant, hem dit, facis allò que va dir la declaració d'impacte ambiental de fa 20 anys i no s'ha complert, però en segon lloc hem dit que es faci una auditoria ambiental. I una auditoria ambiental, no només per determinar allò que no s'ha fet, sinó per posar de manifest allò que va dir que es faria i que jugaria una funció ambiental positiva i que no ha complert les expectatives, potser perquè estava mal feta, no es va valorar prou, pel que sigui. El que entenem és que cal una auditoria ambiental perquè, dit d'una altra manera, hi ha molts espais com el delta del Llobregat, o hi ha diferents espais a Catalunya, el delta de l'Ebre, els aiguamolls de l'Empordà, però cap d'ells està en una zona tan densa. I, per tant, el tenir reserves de biodiversitat, no?, com són els aiguamolls, que són, és a dir, és allò que té més biodiversitat, no?, en el medi natural, enmig de l'àrea metropolitana, té un valor extraordinari. I és responsabilitat de totes les administracions garantir que aquests valors es respecten i es protegeixen, i per tant creiem, un, que es compleixin amb les compensacions ambientals no complertes, però dos, que es faci una auditoria ambiental per establir mesures que permetin que l'espai es recuperi d'aquest estat de retrocés en què està des de fa més de 20 anys.
Una de les coses que passa aquest cap de setmana és que comença a Glasgow aquesta cimera pel clima, en la qual s'han d'abordar quins són els reptes, diguem-ne, que s'han d'afrontar des del punt de vista dels països per intentar complir, evidentment, amb els acords de París del 2015, però fins i tot més enllà, no? És a dir, com s'ha de treballar perquè des del punt de vista de les administracions s'ajudi en aquest sentit de la sostenibilitat. Hi ha un repte per molts ajuntaments, de fet per tots els ajuntaments de ciutats grans, com és el cas del Prat, per tal de millorar la sostenibilitat, començant per les vivendes. Aquest és un repte majúscul per a molts ajuntaments i per molts veïns, aconseguir aquesta transformació perquè els propis edificis allà on vivim siguin més sostenibles?
Sens dubte. Tot i que en clima mediterrani, i ara t'explicaré el que estem plantejant en matèria d'habitatges, en clima mediterrani el principal consum energètic és mobilitat. És a dir, hi ha un estudi de Deloitte del 2018 que explica com a Sevilla, Barcelona, no? El principal consum energètic és mobilitat. Per tant, el que hem d'encarar és un canvi de mobilitat profund, amb aposta pel transport públic, per la bicicleta, per la mobilitat elèctrica compartida, més que per la mobilitat elèctrica individual. I aquest és el primer repte. El segon, sens dubte, és la rehabilitació energètica d'edificis. I, a més, nosaltres ens trobem, en arreu del país tenim un parc d'habitatges força antic. I la transició energètica, a vegades diuen que no és intensiva en mà d'obra, però sí que genera molta ocupació en rehabilitació. I, a més, l'avantatge que tenim és que amb la rehabilitació energètica podem finançar la rehabilitació a partir dels estalvis energètics que aconseguim. Una llar que té un consum energètic, gas i electricitat de 150 euros al mes pot reduir a la meitat, i això tenim càlculs fets, el seu consum energètic, i amb el 75% restant finançar la rehabilitació. Què ens calen? Eines. Jo crec que al Prat estem preparant tot un paquet de mesures. Un, per facilitar el crèdit per a les famílies que ho vulguin fer. Dos, per donar línies d'ajuts a aquells que a vegades no poden ni pagar el rebut de la llum. I tres, per mesures fiscals que incentivin precisament aquesta rehabilitació. Però jo et diria que això cal que s'assumi dues cultures que són diferents, la cultura del sector de la construcció i la cultura del sector energètic, per garantir que dels estalvis energètics, no, es pot finançar precisament aquesta rehabilitació. Aquest és un dels grans reptes que tenim, i si som capaços d'aprofitar bé els fons Next Generation, que permetran, es preveu, un finançament de la rehabilitació del 50%, el que hauria de suposar això és un canvi dràstic i a millor del nostre parc d'habitatges, no només per millorar l'eficiència energètica dels edificis, sinó per millorar l'habitabilitat, el confort, la vida dintre dels edificis, garantint en definitiva un millor funcionament energètic. I com? Això, per descomptat, sumant autoconsum, perquè el marc normatiu ens ho permet, i perquè cal recordar-ho, no? El tòpic aquest de les renovables són molt cares. No és veritat. El quilowatt més barat ara mateix és el renovable, i més encara quan el fas d'autoconsum, que no has de pagar el 60% de la factura que deriva de càrrecs i peatges.
Ara deia vostè que el quilowatt més barat és l'ecològic. El problema és que, tal com es paga l'energia a dia d'avui, tot s'acaba pagant com la més cara. I ara mateix les...
Bueno, clar. Sí,
les energies brutes, diguem-ne, ens estan fent pagar bous i esquelles per tot tipus d'energia produïda.
Sí, perquè jo crec que aquest és l'altre debat. És a dir, Europa, la Unió Europea no es pot mantenir amb un model de fixació de preus que és inacceptable per una plata, no? Perquè no pot ser, en definitiva, que el gas estigui fent pagant l'electricitat cara a tota la producció. Ara, més enllà del que succeeixi a Europa, el que jo trasllado és, si tu et fas l'autoconsum, no cal que estigui a la teva teulada, pot estar en un radi de 500 metres, pot estar a una escola, a un institut, a un centre cívic, i consumeixes aquesta energia, no només la consumeixes més barata, perquè de produir-la és molt més barata, sinó tu el que fas és no pagar els càrrecs i peatges. De cada 10 euros que pagues de factura, 6 són càrrecs i peatges, 4 el preu de l'electricitat. No? Si tu consumeixes autoconsum, i aquest autoconsum, com et deia, no cal que estigui a la teva teulada, pot estar en un radi de 500 metres, tot això no ho pagues. Nosaltres ho estem fent al Prat. De fet, ara mateix, aquests dies, estem instal·lant 22 teulades municipals, gairebé totes les grans, un megawatt de potència, que el que permetrà no només és autoabastir energia per l'Ajuntament, sinó donar els excedents als veïns. I el que pretenem fer és que hi hagi cessió de cobertes, que vagi més enllà. Volem un canvi de marc normatiu per anar més enllà dels 500 metres, perquè imagina't, no?, amb polígons de logística que tenen bones teulades i poc consum, podríem aprofitar-ho, però entenem, en definitiva, que aquesta estratègia de transició energètica en les ciutats és molt determinant per empoderar la ciutadania i per fer canvis profunds a partir d'un vector que és l'energia, quan l'energia a la ciutat sempre ha estat portada de molt lluny i consumida a les ciutats, doncs ara podem començar a canviar algunes coses. Sabem que, òbviament, necessitarem més parcs eòlics i més parcs fotovoltaics, però entenem que també ha d'haver un compromís des de les ciutats més denses per autoconsum i per fer de l'energia un vector de canvi.
Per cert, creu que s'equivoquen els polítics europeus no intervenint en el sector del gas, ara mateix buscant una resposta conjunta per tal de contenir el preu de l'electricitat?
La meva opinió és que s'equivoquen no intervenint, però sobretot s'equivoca la Comissió no encarant un canvi en el sistema de fixació de preus. El sistema de fixació de preus és pervers, és radicalment pervers. Si tu tens un cicle combinat, jo tinc una hidroelèctrica que em costa 12-13 euros el megawatt i un tercer té una nuclear que li costa 15, tots acabem cobrant el preu que tu fixes perquè has d'internalitzar el preu del gas, els drets d'emissió. Això és una barbaritat. És antic. És antimercat, la lògica del model marginalista. Això se li diu un model marginalista de fixació de preus, no? És antimercat. I, per tant, jo crec que el gran error de la Unió Europea és no modificar-ho, més quan la Unió Europea és un marc continental molt dependent energèticament de l'exterior. El 54% de l'energia que es consumeix a Europa ve de fora. En el cas d'Espanya és el 74%, en el cas de Catalunya encara és més, el 90%. I, per tant, no té lògica que quan tenim sol, tenim vent i les fonts renovables ens abasteixen l'energia més barata, no fem una modificació en el sistema de fixació de preus que ens permeti tenir l'electricitat més barata. Més quan el que pretenem és electrificar consums. És a dir,
què li sembla el decret de renovables que ha aprovat el govern català la setmana passada i que en principi hauria d'impulsar l'energia fotovoltaica i eòlica al país? I servirà? I ajudarà?
I a mi em sembla positiu i insuficient a la vegada. És a dir, crec que el decret va en una línia que està bé, però es podria anar més enllà. Crec que és bo que situem els oients que a Catalunya estem... No és que estiguem al furgó de cua en generació renovables, és que no ens hem posat al tren. És a dir, i no parlo de comparacions amb Alemanya, és a dir, parlo de comparacions amb Extremadura o amb Aragó, que estan fent més. Hem de buscar un equilibri entre agricultura i generació renovable, però també hem de ser conscients que el model de combustibles fòssils ocupa poc territori. Un cicle combinat, una central nuclear, ocupa poc espai. Mentre que el model de generació renovable, que ens dona una energia més barata, que ens permet autoproveir-nos, necessita ocupar més territori. Hi ha càlculs del col·lectiu CNES que diuen que per proveir d'energia renovable al país necessitem ocupar el 2% de la superfície. Un pot pensar que el 2 no és gaire, però sí que ho és.
Però segurament el problema és que aquest 2% ha de ser en llocs on hi hagi poca densitat de població, bàsicament per una qüestió d'espai, per entendre'ns.
I de condicions. Et poso un exemple, no? El grup de Viure del Cel està proposant un aerogenerador a part de Collserola, que jo trobo una gran iniciativa, i que et canviarà, si es fa i es tira endavant, el skyline de Collserola. I està molt bé, però a Collserola hi ha poc vent. I, per tant, no és només una qüestió de gent, sinó una qüestió de condicions climatològiques. I has de fer un mix elèctric que et combini fotovoltaica i eòlica, perquè quan hi ha vent, moltes vegades no hi ha sol, i a l'inrevés. Per tant, tu necessites aquest... És a dir, tu tens unes renovables que no són gestionables.
Però és que a Catalunya, senyor Herrera, vostè sap molt bé que de llocs on hi hagi vent, hi hagi sol i hi hagi espai, no n'hi ha gaires. I allà on n'hi ha, per exemple, que celebra, diuen que ells ja fa molts anys que aguanten aquest tipus d'infraestructures, no les netes, sinó abans amb les nuclears i també parcs eòlics que n'hi ha molts d'instal·lats i que comencen a plantejar que potser d'altres punts del país haurien de començar a assumir aquesta càrrega.
Jo amb aquesta reflexió que es fa des del Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre la comparteixo. I crec que hi ha comarques que tenen condicions i que no fan una aportació. Dit això...
Quines?
Crec que al nord de Catalunya tu tens comarques en condicions que s'ha de construir consens per veure quina és la generació que hi ha allà. I aquest és un element que l'hem de situar. En segon lloc, crec que el gran repte està no en el no, sinó en les condicions. Sí que crec que molts d'aquests parcs eòlics o parcs fotovoltaics han de tenir un retorn en el territori. I aquest retorn a vegades no està garantit, perquè són grans grups d'inversió que el que no et garanteixen és aquest retorn. I aquí sí que crec que serà molt determinant, des del meu punt de vista, la transposició de dues directives, la del mercat interior d'electricitat i la directiva de renovables, que creen dues figures, una la comunitat ciutadana d'energia i l'altra la comunitat d'energies renovables, que li dona prerrogatives i drets, precisament, quan la societat, la gent, la ciutadania s'articula precisament entorn a l'energia. Crec que és urgent no tant el dir no, sinó el posar les condicions. I sí que és cert que el territori ha de tenir compensacions. És dit d'una altra manera, que si tu et posen un parc eòlic, un parc fotovoltaic, no pot ser que tot sigui per que els inversors, grans inversors, treguin gran rendibilitat. Aleshores, més que situar-nos en el no, des del meu punt de vista, el que ens hem de situar és en els condicionants. I això ha d'anar acompanyat d'un altre element, que reclama també des del territori, que a llocs densos el que hi hagi és un compromís de transició energètica profund, i per això nosaltres intentem des del Prat fer un impuls fort d'autoconsum, no? D'eficiència en les llars. Obrim ara la Casa de l'Energia,